Benvingudes i benvinguts una setmana més al De Mica en Mica s'omple la pica, programa que parla clar i català a la 96.0 de la FM de Bilbo i a la web bilboiria.eu. En el programa d'avui recuperarem un racó de les lletres i escoltarem diverses llegendes recollides per Francesc de Sales, Maspons i Labrós. Sense més preàmbuls, comencem amb el programa d'avui.
De mica en mica s'omple la pica, un programa per parlar clar i català a Bilboiria i Ràtia. L'embruix de les tradicions, amb Albai Morell.
Hi era una vegada un rei que tenia dos fills i que en la cama patia d'un mal que per més remeis que hi fes, en cap manera podia curar-lo, lo qual feia que n'estés sempre angoniós i trist i que per tot arreu m'anés a cercar els millors metges, cap dels quals sabia dar-li sanitosa cura, sinó que un li manava que es posés una flor del penical. Lo rei, que era molt vellet, cridà els seus dos fills i els encomanà li cerquessin la dita flor, que era per ell la vida, prometent el que li dugués que l'oferia hereu del seu regne. I heus aquí que els dos nois amb tot dalt se n'anaren i cercaràs lo més petit que la trobà. Més quan lo gran ho sapigué i es veu sense corona, ell que li surt a l'encontre, li pren la flor, fa un clot a terra i el colga al riu d'arenes. En Loquín hi van néixer unes canyes i un pastor se n'hi feu un flabiol d'una d'elles que així que se'l posà a la boca començà a sonar. Pastoret, bon pastoret, tu que em toques i que em manes, sóc colgat al riu d'arenes per la flor del penical, per la cama del meu pare que li feia tant de mal. Podeu contar quina estranyesa. Lo pastor no sabia lo que li passava. Tornà a sonar i lo flabiol a fer la mateixa cantada. Com que la gent ho comença a saber i a enraonar-ho, fins que arribà a oïdos del rei. Loki, incontinent, feu anar a lo seu davant lo pastor, que tan bon punt hi fou. Quan lo flabiol se posa a sonar, o vos pare, lo meu pare, que me'n toques i me'n menes, sóc colgat al riu d'arenes per la flor del penical, per la cama del meu pare que li feia tant de mal. Lo rei, així que ho sent, se'n meravella. I bé o mal, a la força, fa que son fill lo toqui. I llavors sona lo flabiol. Germanet, mal germanet, tu que em toques i que em menes, sóc colgat al riu d'arenes per la flor del penical, per la cama del meu pare que li feia tant de mal. Lo qual, sentit, preguntà el rei al pastor d'on havia tret aquella canya que tals cosa deia, i com lo pastor li digués que ho havia fet a la vora del riu d'arenes d'un canyà que poc temps abans no hi era. Lo rei hi volgué anar-hi, feu que arrenquessin lo canyar i colgat de sota d'ell hi trobaren el fill petit que encara era viu. Lo pare degué gran alegria, al mateix temps que fort enuig envers son fill gran, a qui manà condemnar a mort, donant lo regne al seu fill petit, que era qui havia trobat la flor del penical. Altres fa un compare que tenia una llarga en la cama, encomanés els seus fills que li anessin a cercar la flor del penical. Els dos més grans van deixar en el petit que anés sol, el que va entrar-se en una horta. Va demanar la flor i li donaren, encomanant-li, sobretot, que se l'amagués, perquè si els germans li trobessin, lo matarien. I se la va amagar a la mitja. Més per lo camí, els seus germans van trobar-lo. L'escorcollaren tot, i com li trobessin la flor del penical, van fer un clot al riu d'Arenes i van colgar-li, en lo que nasqué de seguida un gros canyar, fins que un dia passà per allí un pastor del seu pare, que n'anava guardant lo bestiar, i feu un flabiol d'una de les canyes. Lo que em va sonar-ne, pastoret, bon pastoret, tu que em toques i que em menes, sóc colgat del riu d'Arenes per la flor del penical, per la cama del meu pare que li feia tant de mal. Lo pastor va anar incontinent a casa del seu amo. Lo que com sentís lo flabiol feu anar al riu d'Arenes a arrencar-ne les canyes, i amb les arrels d'aquesta ja hi trobaren cabells fins i rossos, i que van més endins i van trobar encara viu el fill petit. La justícia rigorosa dongué el germà en sentència de mort, i el fill petit, el seu pare, el feu hereu que bé s'ho mereixia.
De mica en mica s'omple la pica, argi eta catalanes hitz egiteko saioa Bilbo Hiria Irratian.
El racó de les lletres, amb Jorge Garralda.
Bona tarda. Aquí estem un cop més amb l'espai El racó de les lletres. Aquesta vegada volem presentar una poetessa catalana que és pintora també i feminista, la Mari Jordà. Avui, però, no serà només ella la que parlarà, sinó que ens acompanyarà la cantant galega Cés. O sigui que sentirem cançons de la cantant i a més llegirem els poemes de Maria Jordà. Les dues són feministes i per això hem pensat que una acompanyi a l'altra. Comencem amb un dels poemes de Mari Jordà. Les Rambles són una contínua processó. Passen cantors, passen cantades. Algun dia alçaran braços i veus les silents. Llavors, de la mar ja a l'aguait, pujaran corrents subterranis per netejar-ho tot, per deixar a la vista la veritable forma de les coses. Comencem, doncs, també amb la primera cançó de Cés, Tempestades de Sal.
Nesta terra que fai testamento, que acolle os lamentos se anima a olvidar. Infectada de sangue usureiro, caciques modernos, mecenas do mal. Vivo dentro dun monte d'area, tinguido de brea que non limpa o mal. Que esperanza de tomar alento pra ver o momento de nos libertar. Mas ainda seguimos aquí, aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans de esas serpes e cans que nos queren calar. Compañeiras nos soños do Edén, unha illa no medio do mar, que iluminan o loito máis negro que esquece o desterro e o medo a loitar.
cando as marcas se graban a ferro e a dor e a xenreira non deixan sorrir. As penurias van alén da fame, falta a identidade que axuda a vivir. Só se calma o ruido da raiva ca forza que queima na gorxa o berrar. Queremos curar a fendedura, olvidar a tristura e voltar comezar. Mas ainda seguimos aquí, aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mandesacerbe ese can que nos quiere encalar. Compañeras, los sueños duelen, una ira no medio do mar, que ilumina o loito más negro que esquece o desterro e o medo a loitar. Nesta terra que fai testamento, que acolle os lamentos, se anima a olvidar. Infectada de sangue usureiro, caciques modernos, mecenas do mal. Vivo dentro dun monte de area, tinguido de brea que no limpa o mar. Ca esperanza de tomar alento para ver o momento de nos libertar. Mas ainda seguimos aquí, a curar tempestades de sal, resistindo a violencia de más deshacerme ese can que nos quiere encalar. Compañeras, los sueños duelen, una ira no medio do mar, que ilumina o loito más negro que esquece o desterro e o medo a loitar. Mas ainda seguimos aquí, a curar tempestades de sal, resistindo a violencia de más deshacerme ese can que nos quiere encalar. Compañeras, los sueños duelen, una ira no medio do mar, que ilumina o loito más negro que esquece o desterro e o medo a loitar.
Tornem a Maria Jordà, que neix l'any 1942 a Amposta. És una artista, pintora, poeta i feminista. Pionera en l'expressió visual de la sexualitat femenina lliure i de l'experiència de la maternitat i autora de contes i poemes com Quadern del cos i de l'aigua, amb dibuixos de Montse Clavé, una de les primeres publicacions a Catalunya que descriu obertament la descoberta i la vivència de la sexualitat lèsbica. Llegim un altre dels seus poemes, que en aquest cas és més aviat una petita narració. Diu així: hi havia una vegada una pastoreta que un dia es va cansar del seu ramat de cabres. Tot caminant, va arribar a una anomenada universitat, on bondadosos savis impartien a dojo els seus coneixements. Els pròcers no la van tirar al carrer d'una puntada de peu, com podríeu pensar. Feia uns formatgets deliciosos amb la mala llet de tots plegats. I ara deixem-nos acompanyar un altre cop amb les cançons de la Cés. Aquesta vegada la cançó es titula No en som fada.
Se teórica é a causa, práctica é a consecuencia. Se teórica é a causa, práctica é a consecuencia. Non quero asumir ausencias, nin chorar para partir. Non quero asumir ausencias, nin chorar para partir. Comer é deixar que comas, vivir é deixar que vivas. Comer é deixar que comas, vivir é deixar que vivas. Loitar se a loita é precisa, e rir se preciso rir. Loitar se a loita é precisa. Sei cobrar cando estimo, nen doce non quero dar. Non sei cobrar cando estimo, nen doce non quero dar. Quero falar e falar, sen dar nada por ouvido. Quero falar e falar, sen dar nada por ouvido. Camiñar cos pés no
chan, negar deus es asasinos, camiñar cos pés no chan, negar deus es asasinos, non crees en ver dubidar, confiar son nos sentidos, non crees en ver dubidar. Patria esa historia que as fabrique quien quixer, cuspo en riba do papel, que mutile a identidade, cuspo en riba do papel, que mutile a identidade, viro as costas as vaidades, desexo ya morte os reis, viro as costas as vaidades, desexo ya morte os reis. Saquen mirar,
non son fada de princesa, entonces non quero dar. Non son fada de princesa, entonces non quero dar. Non son fada de princesa, entonces non quero dar.
Tornem amb Mari Jordà, que fou fundadora del local Llar, Amposta l'any 1968, on es van realitzar concerts de nova cançó i actes de reivindicació social i cultural durant el franquisme. Maria Jordà fou fundadora també, junt amb altres dones, de l'espai La Sal, bar biblioteca feminista al carrer Riereta de Barcelona, lloc d'esbarjo i d'acollida i d'intercanvi cultural per a moltes dones des de l'any 1977 al 1979. Llegim un altre dels poemes de Maria Jordà. Fa així. Ahir nit, suant i plorant junts, sé que vas intuir que jo no sóc tan tendre ni tu tan dur. Avui, amb testimonis, t'has encarcarat. Penso que de vegades la llum, en lloc de claredat, és foscor. És cert que engendra il·luminades pors més negres que un mal son. Em mires i em revolta saber que estàs pensant. Si no volies pols, per què has anat a l'era? Mari Jordà és també autora de la carpeta de poesia i litografies titulada I moltes altres coses, que va circular de manera anònima en les primeres jornades catalanes de la dona celebrades al Paraninf de la Universitat de Barcelona l'any 1976. Poemes que més tard signaria. En el pròleg d'aquesta carpeta, Anna Díaz Plaja ens parla de l'autora i de la seva obra i ens diu el següent. Tal vegada obrirà una petita porta per descobrir què és el que hi ha sota la vella closca que ens hem acostumat a identificar com a realitat. Mari Jordà ens mostrarà com, poema a poema, les geometries pernicioses, nit-dia, home-dona, blanc-negre, tendresa-duresa, poden anar escardant-se? Estan ja massa gastades per reflectir-nos. És per això que els rentavaixelles, la por, les abraçades i les escarxofes són els nous miralls on es transparenten les nostres imatges canviants. És per això que el color rosa pot ser el de la mort i la claror, foscor. Incoherències, sí i no. No hi ha incoherències en uns poemes que aconsegueixen una intensa unitat de conceptes. I ara, perquè ens torni a acompanyar, tornem a Cés amb la seva cançó A Paz Esquiva.
Vivo procurando un verso para encarcerar todo este sentir que desgarra e a rosas que fan que ainda poida soportar a carne viva e até no máis alto monte respirar e guardar os ollos das sabias. Vivo procurando un verso para encarcerar a paz esquiva. Vivo procurando un verso para encarcerar un cansancio que me desgasta y o tedio que llega para recordar que a vida pesa. Pase pesa vida y hay historia por narrar que me reconcilia con una raza ausente que hay que recuperar esta vendida. E que fuxa o medo a pensar e que amar non se encerren ojos e lanzas. E que os terroristas sexan como debe ser os que consideran un gran crime diverxer. Vivo procurando un verso para encarcerar todo este sentir que desgarra e as rosas que fan que ainda poida soportar a carne viva e até no máis alto monte respirar e guardar os ollos das sabias. Vivo procurando un verso para encarcerar a paz esquiva. Vivo procurando un verso para encarcerar un cansancio que me desgasta. E o tedio que llega para recordar que a vida pesa. E que fuxo medo a pensar e que amar non se encerren ojos e lanzas. E que os terroristas sexan como debe ser os que consideran un gran crime diverxer. E que fuxo medo a pensar e que amar non se enteren ojos e lanzas. E que os terroristas sexan como debe ser os que consideran un gran crime diverxer. E que os terroristas sexan como debe ser os que consideran un gran crime diverxer.
Després de Cés, Tornem a un poema de Mari Jordà. Diu així: aquell queixal arrencat semblava una gran peça, però estava buit per dintre. Tenia una arrel llarga, llarguíssima, que, jo n'estic ben certa, em travessava l'ull i entrava al cervell fins trobar el raconet on es couen els somnis. Ningú n'ha fet poesia d'aquest altre forat, meu, singular i profund, tot i que ara hi respiro llançant sempre bafarades de pudenta esperança. L'Anna Díaz Plaja ens continua parlant d'aquesta autora i ens diu: però sí que trobarem incoherència si insistim en creure'ns que la poesia és això que uns i altres ens han ensenyat. Estem esperant que corrents subterrànies pugin de la mar per netejar-ho tot. Potser llavors els febles no hagin de tapar-se les vergonyes de la tendresa i els forts utilitzin la seva energia per destruir les velles mentides. Potser llavors agrairem que no ens hagin regalat cap cadiret a la taula on uns quants es reparteixen el gran pastís. Nosaltres no estem assegudes, volem per sobre les teulades i des d'allà comprovem que tot és una gran incoherència, cruelment poètica, sensiblement nostra. Tornem a un poema de Maria Jordà que ens diu: no ens digueu que tot és per amor aquí, els tuls, la boira, l'isolament embrutidor, la ignorància per amor, doncs jo passo, gràcies. Mari Jordà, amant del treball col·lectiu entre dones, també fou cofundadora i gestora de la SAL Edicions de les Dones entre els anys 78 i 90. Des de Publicacions La Sal, crear i impulsar l'Agenda de Dones de l'any 1978 a 1990 i més tard, amb Conxa Llinàs, del grup Les Pumes, la recrearen i mantingueren des del 96 fins al 2009. Llegim un dels poemes de Mari Jordà titulat Cançó de bressol per espavilar una nena. Fa així: ull a la corda, 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 esquiva la tralla, fuet, fuet, mira a la dreta, a l'esquerra, al davant i al darrere, amaga't, salta, corre, vola, aprèn karate, mecànica, dansa, no vagis a competir, triomfar, triomfar, porta però el cap alt, amunt, avall, no tinguis por de tenir por de pors, viu amb els cinc sentits i els set i els vint, entrena't a obrir i tancar, entrar i sortir. No donis per costum, patim, patum, ni acceptis perquè toca, toca, toca. Demana per parir, dignitat, potestat. Que el teu cos sigui teu, d'altres només si vols. El teu cap també és teu, només teu, només teu. Malgrat el panorama, no et quedis sempre dintre de la closca, crosta, crosta. Mari Jordà participà també activament en la lluita per la recuperació de l'espai i el llegat de l'avui conegut com a Centre Cultural de les Dones Francesca Bonnemaison de Barcelona. En la passada dècada es van realitzar dues exposicions retrospectives de la seva obra. Mari Jordà, Passos i Traspassos, Amposta i a Tortosa, i el Centre Francesca Bonnemaison, l'exposició Vinc d'una zona humida, l'any 2006. La seva obra pictòrica forma part de l'exposició The World Goes Pop, realitzada a la Tate Modern de Londres l'any 2015. Actualment continua la seva activitat expositiva i descriptora i el seu activisme sociocultural, especialment vinculada a Cala Dona, espai on col·labora habitualment. Acabem amb Mari Jordà amb un dels seus poemes. No canviarem agulla i fills per eines agressives. No volem igualtat. Doneu-nos sense escàndol ocasió d'obrir els ulls, les portes i finestres. Després, les nostres mans agafaran allò que més els hi convingui per anar fent naturalment el miracle. I aquí acabem per avui la presentació dels poemes i la persona, artista, poeta i pintora i feminista, que és Mari Jordà. Però encara ens resta escoltar una última cançó de Cés, aquesta última cançó que es titula Milonga d'aquí. I així ens despedim per avui, fins a la propera. Bon cap vespre a tothom i bon cap de setmana.
Fresco de mar, curo feridas e loitos que sexan poucas ou moitos é necesario sanar. E vendo o mundo rodar, dando tumbos de vencido, dou por perdido, perdido, e recollo que quedou, e co que me queda vou, seguindo meu percorrido. Para seguir camiñando fago noite na esperanza, apoio-me nas lembranzas e alimento-me de sons. E nutro-me das cancións que dan cor a esta existencia, evitando a disidencia dun obrigado vivir, que me fan chorar e rir, que me instalan na insurxencia. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querenza e ca emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada mentras quede corazón. Aspiro a soñar esperta pra facer máis levadeiro este trito traizoeiro que garda unha fin incerta, e cantar a gorxa aberta e deseñar utopías para encher de luz os días en que o sol non me sorrí, en que non te teño a ti pra inspirarme melodías. E así seguirei rimando no medio do bombardeo, emulando canso reo reconvertido en poeta, que tengo fora por meta e tengo dentro baleiro un ollar sempre tristeiro e o pensamento no ar, onde vou ao meu cantar, onde non hai carcereiro. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querenza e ca emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada mentras quede corazón. E invocando a redención neste recuncho do mundo, faise o meu cantar profundo como a terra en ultramar. Coro faise o meu cantar o saberme secundada, ainda sendo abandeirada dos que as levan de perder, de por eles que hei morrer sentindome acompañada. En a liberdade áurea do melódico elemento, baila risa co lamento e o cego co soñador, o paria co gañador e o rebelde co castrado, que co sentir mutilado ignora aquilo que eu sei, por ele que eu berrarei para velo liberado. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querenza e ca emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada mentras quede corazón. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querenza e ca emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada mientras que de corazón.
L'embruix de les tradicions, amb Albai Morell.
Lo traginer. Una vegada, eren dos traginers, de los quals un anava a missa, los diumenges i festes de guardar, mentre que l'altre mai hi anava. De lo que en pervenia, que aquest arribés sempre al punt, més aviat que no pas l'altre, i que ni mut fes a totes hores de la seva devoció i catxassa. Tant i tant ho feu, que el que omplia amb los manaments de la Iglesia, confiat en l'ajuda de Déu, li va fer una aposta de que per més que oís missa arribaria primer que ell a la posada. Vaig pena d'entregar-li, si perdés, matxos i carga. L'aposta fou acceptada. I veus aquí que la missa fou de prou estona perquè qui la oïa arribés mitja hora més tard al punt que l'altre. Així és, que esclau de la paraula no tingué més remei que donar-li tot el seu cabal i propi. Sense una malla a la butxaca, ni saber de què viure, n'emprengué el traginer camí. I caminaràs, d'arribar a un bosc, quan negra nit se feia. Tan feresta que és art, que ni esdevingué por i s'enfilà a dalt d'un arbre. Cabalment era la nit del dissabte, i encara no foren les 12 hores, quan de tots punts nisqueren bruixots i bruixes, i agafant branquillots i llenya seca, ne feren una gran foguerada. Al voltant de quina hi ballaren sardanes amb estranys crits i cantades, fins que un d'ells, posat enmig de les cendres, anà preguntant a tots quines eren les males obres que durant la setmana havien fetes. Un deia que havia rovellat tots els blats d'una masia, altre que havia foradat una teulada damunt el llit d'una partera quan plovia, una bruixa que havia esgarrat tota una llocada, altra que havia fet que el llevat se tornés agre i tots els presents digueren de les seves, fins que l'últim, la més velleta de totes les bruixes, digué com ella havia fet la més dolenta d'obra. Qual era? Que havia ficat 3 serpents a dins el cos de la filla de la reina, que no la deixaven viure. Totes les demés bruixes s'hi atensaren per saber com ho havia fet i quin remei la curaria. I ella els digui que era precís per aguarir-la recollir l'espuma de 7 cavalls i donar-li a beure. La traginer s'ho escoltava, tot arrupit a dalt de l'arbre, i quan bruixots i bruixes foren fora, se n'anà vers lo palau del rei, que n'era molt lluny, en lo que n'estava trafegats los metges per trobar remei per la princesa. Més cap sabia quin dar-li, pues no entenien la malaltia. Lo traginer així ho va comprendre per les converses del poble, i encara que mal vestit, s'ha d'anar a palau a dir com ell portava lo remei. Més lo tingueren per alocat i lo feren tornar enrere. Per fi, tan va perfidiejar-ne que el deixaren entrar i demanar fessin córrer 7 cavalls tant com poguessin, fins a desbocar-los, a replegar, quan ho foren, tota la bromera que llançaven i la portar a la filla de la reina. Esta en cap manera volia veure la dita espuma d'asco que li feia. Més com de posar una mica la boca, de tant que n'era pregada. Veges que li resultés bé, pues per sa boca naixia una serp molt grossa. I se la vagué tota, i n'escopí les serps que en son cos tenia. I veus aquí, que una volta guarida del seu mal, lo traginer volgué que li complissin la promesa que li havien feta de donar-li per esposa a la filla de la reina, com així ho havien promès a qualsevulla que curés a eixa de sa malaltia. Més los pares, de cap manera, volgueren complir-ho, i per treure-se'l del davant, digueren que anés a cercar la seva parentela, que volien conèixer-la. La traginer se n'anà, i tot caminant, quan fou lluny, n'avegé un home que posat a terra semblava que li escoltés alguna cosa. Ell, que li preguntà què feia, i el que escoltava digué, com des d'allí sentia que en lo palau del rei deien com l'havien enganyat, fent-lo anar a cercar la seva parentela, i que era precís matar-lo. Lo traginer li digué si volia ser parent seu, i convinguts se n'anaren junts, i no trobaren un home que tapant-se un forat del nas amb l'altre respirant-hi, feia volar tot lo que era a 10 lleues. Lo traginer li pregà si volia ser parent seu, i com hi vingués bé, no foren ja 3 companys que tot caminant, no trobaren un home que n'estava couent amb un ast tot un bou. Tots 3 se n'hi rigueren i li preguntaren que per qui era tanta vianda. A lo qual, de feu aquella de resposta, que era tota per ell, i encara n'hi havia poca. I en això començà a menjar, que eren pocs moments, no deixar gens ni mica. Lo traginer ne fou agrat i li digué com anava per ordre del rei a cercar la seva parentela i que si ell no volia ser, li agrairia. I ne foren ja prou i se n'anaren envers lo palau del rei. Més en això, lo que tot ho sentia va treure's, va aturar-se. I al cap d'una mica, diguent-lo palau, sabent la tornada del traginer, deslliberaven de fer-lo perdre, a qual li feien aparellar un regiment de cavalleria perquè no es pogués escapar en cap manera. Com d'efecte, a la poca estona, vegeren una grossa polseguera i després gran munió de cavalleria que anava cap a ells. Llavors, l'altre company se tapà un forat del nas i començava a bufar, i tota la cavalleria a volar per l'aire, que donava llàstima. Los uns caien per dalt de les muntanyes, los altres en los rius, i tots, d'ací d'enllà, sols un ne deixaren quiet perquè anés a dir al rei com en ells res los espantava, i que anaven a complir la seva promesa. I anaren caminant fins que foren al palau, en lo que n'estava el rei, tot enutjat. Més vegent que no podia treure-se'l del davant, va fer veure que se'ls volia afalagar. I feu guarnir una taula de totes les viandes perquè mengessin, posant-los-hi per obligació que tenien que acabar-se-ho tot el que es dugués a la taula. Vas pena de morir-ne si no deixaven gens ni mica. I donar ordre en els criats que portessin tanta vianda com poguessin, de modo que mai s'acabés. Los 4 companys començaren a menjar i a poc ja s'estranyaren de tanta vianda. Més coneixent prompte la treta, lo que trobaren menjant-se el bou començà a menjar de tal manera que ni els criats eren prou per donar-li abast, ni hi havia prou vianda en la casa. De modo que quan lo rei hi anà creient-se trobar-los a tots cansats i sense poder més, los trobà tots alegres demanant-li més menjar. Llavors, conegué que no hi havia remei i que era inútil tota oposició i donar lo traginer a la seva filla. a ser un bon príncep i després un bon rei, molt estimat de tota la terra. I un dia que es passejava, ne vegeu uns traginers amb els que ens anava, lo qual li havia guanyada l'aposta. I de seguida lo manà compareixer a la seva presència, cosa la qual posà en tot temor a lo traginer. Més tingué que obeir-ne. Lo rei, quan lo tingué davant, li digué si el coneixia. I com lo traginer li digués que no, li especificà com era l'altre traginer company seu que anava a missa los diumenges i festes de guardar, i que d'allò li venia lo ser rei de tota essa terra.
Quan va despertar, dinosaures, s'hi va somiar meravelles. Quan va sortir sol, se desfeia. No se'n vol anar, menjar dàtils. Amazones a sa lluna fan ingràvides postures. Quan va despertar, dinosaures, s'hi va somiar. Era fàctic. Amazones a sa lluna fan sudokus i costura. Amazones en pijama, Marlon Brandos ni pirates. Amazones selenites, escollars de flots són grises. Amazones a sa lluna fan ingràvides postures.
Les tres taronges de l'amor. Veus aquí que era un rei que tenia un fill, lo que va demanar-li si deixaria anar a cercar les tres taronges de l'amor. I encara que el pare li recava, li donà llicència. I el noi emprengué camí. Camina que caminaràs fins a ser en una casa a on preguntar l'amo. Li donaria raó d'on eren les tres taronges de l'amor que cercava, cosa la qual no pogué tornar resposta a l'home. Més li digué que anés seguint i que trobaria una casa que era del seu germà i que li dirien. I el noi, content de la resposta, camina que caminaràs, arribà a la casa en la quina l'amo li diu que entrés a la seva horta, a on hi veuria un gegant que era qui guardava les tres taronges de l'amor, i que si el veia amb els ulls tancats no s'hi acostés pas, perquè era senyal que em vetllava. Més que si el veia amb els ulls oberts ja podia tensar-s'hi i prendre les tres taronges, perquè era senyal que et dormia. Lo noi ho feu, i acostant-s'hi poc a poquet va veure lo gegant amb els ulls ben oberts, de manera que anava a prendre les tres taronges. I de seguida es despertà el gegant, que feia por, i començà a córrer detrás del noi, que sort de les seves cames, o si no, no podia lliurar-se'n. i quan tingué les tres taronges i fou lluny del gegant, pel camí de casa seva. Ell que pensa, no podries obrir una? I tan bon punt no feu, ni surt una dama hermosa i vella que li demanà un got d'aigua per refer-se. Més ell no en tenia gens, i la dama restà morta. Ell que segueix un camí tot ple de tristesa, i al cap d'una estona pensa, obren una altra. I així que ho fa, li surt a dins una dama. Si aquella era hermosa, més ho era aquesta. Diu que es casarà amb ell, més que li dongui un xic d'aigua per refer-se. I el pobre príncep no li pot donar, que no s'entenia, i li queda morta la dama. I ell que segueix un camí, amb el cor ple de pena, i pensa, obre la darrera, més perquè no li succeís lo de les altres, espera ser a una font, i tan tost obre la taronja, quan li surt una gentil senyora que li demana aigua, i el príncep n'hi dona, i es refà aquesta, i mostra ser, com no n'hi haja en la terra, que en fou tot meravellat lo príncep, i li demanà s'esperés allí una miqueta, mentre ella aniria a cercar les carrosses de casa, per dur-la com pertocava. I veus aquí que quan sigui fora, sense pagar, que anés a cercar aigua una gitana, que era tota lletja i negra, i la quina, com hi vegés emmirallada una cara tan bonica com la de la senyora, es va creure que era la seva, i trobant-se tan hermosa, ella que diu, tan bonica i anar a la font, i trenca els cantis. I al fer-ho, té veu a la dama, que sentadeta a prop de la font se pentinava. I coneixent la seva cara que s'hi emmirallava, tot plena d'enveja li digué que si volia ajudar-la. I la dama hi vingué bé, com que res ne maliciava. I la gitana l'anà pertinant, fins que de cop li clavà un gros parpal al cap. I la dama se'n tornà un ocell que pel bosc volava. I veus aquí que en això el tornà lo príncep, i la gitana n'era posada a los vestits de la senyora, i quan lo príncep la veu, ne fou tot admirat i li preguntà com n'era tornada d'aquella manera. I ella li diu, sol i serena fan tornar la gent morena. Lo príncep la pujà a la carrossa, i se n'anaren envers lo palau, en lo quin tots ja l'esperaven, i era aparellada una bona taula. Els pares preguntaven com s'era tornada tan negra, si els hi havia dit que n'era hermosa i blanca. Més la gitana sempre deia, sol i serena fan tornar la gent morena. En això posaren a taula, i un ocellet que hi havia anat seguint la carrossa se n'anà al plat que tenia al davant lo príncep, i com si li volgués prendre de lo que ell menjava. El príncep n'era tot sorprès i preguntava d'on n'era sortit aquell ocell, cosa que ningú sabia dir-li. I més ella volava, atensant-se al cap de la gitana com si volgués picar-lo. I après se'n tornava amb lo príncep, lo que començà a fer-li festes i a manyagar-lo. I tant ho feu que passant-li la mà pel cap se n'adonà d'un gros parpal que li eixia, i ell que li arrencà, i l'ocell se tornà la gentil senyora tan guapa i vella com lo príncep l'havia trobada. De seguida li feu explicar com era estada d'aquella mudança, i sapigut lo cas m'anà a penjar a l'altre, que mai més se parlés d'ella. I el príncep se casà amb la dama amb gran contento i joia de sos pares.
De mica en mica s'omple la pica, un programa a Bilboiria i Ràtia, al 96.0 de la FM o a la web bilboiria.eus.